Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Una persona ha mort i tres més han resultat ferides de caràcter lleu per inhalació de diòxid de carboni en un incident a la central nuclear d'Ascó fora de la zona radiològica, segons ha informat fonts del sistema d'emergències mèdiques. Tot indica que l'origen ha estat un error en la recàrrega d'un sistema contra incendis que hauria provocat una fuita de CO2 que s'utilitza precisament per apagar focs. Els bombers han enviat 7 dotacions i 4 més a càrrec del Servei d'Emergències Mèdiques. En la zona afectada hi havia 3 treballadors, que són els 3 ferits. La víctima és un bomber de la empresa. Els bombers van entrar al recinte de la fuita per comprovar si hi havia algú més, però no van trobar cap altre treballador. L'incident es tracta com un accident laboral. Els bombers van rebre l'avís a les 7:04 minuts d'ahir a la tarda. De moment, ha transcendit que la víctima tenia 46 anys. Per la seva part, l'associació nuclear Ascó Vandellòs II, ANAF, ha lamentat profundament l'accident laboral mortal que hi ha hagut aquest dimecres al vespre a la planta d'Ascó. ANAF ha afirmat que s'uneix al dolor de la família i li ha expressat el seu condol. La entitat ha explicat que la víctima i els altres 3 tècnics que han resultat ferits lleus feien manteniment del sistema contra incendis de l'edifici de control, tasca emmarcada en la 28a recàrrega de combustible. Segons la investigació, la víctima s'hauria desplaçat fins a la cota més 35 d'aquest edifici per socórrer a la resta de companys de la brigada, els quals estaven fent feines de manteniment en el sistema de protecció contra incendis. A hores d'ara, els responsables de la instal·lació nuclear desconeixen les causes de la fuita. Els 3 ferits van ser atesos a la mateixa central i després traslladats a l'Hospital de Móra d'Ebre per fer-los proves complementàries. ANAF ha explicat que manté oberta la investigació sobre l'accident que no ha compromès la seguretat de la instal·lació ni el medi ambient. Per la seva part, el sindicat UGT ha lamentat també a través d'un comunicat la mort d'aquest bomber a la planta nuclear Ascó. El sindicat ha urgit a les diferents administracions a aplicar mesures que garanteixin la seguretat laboral dels treballadors i ha qualificat com a inadmissible que les empreses segueixin considerant aquesta qüestió un tema secundari, innecessari i un destorb mentre segueixin augmentant els seus beneficis. UGT ha emplaçat les diferents patronals del territori a fer un pas endavant i a implicar activament les empreses en la prevenció de riscos laborals. UGT suggereix formacions reals i continuades a les plantilles i que se'n respecti i es valori la figura del delegat de prevenció. També ha demanat als empresaris que no ignoren els possibles riscos laborals que pot haver a les seves empreses. Per la seva part, el sindicat Comissions Obreres ha convocat un minut de silenci a les 12 d'aquest migdia de dijous davant de la central nuclear. El sindicat Comissions Obreres ha emès un comunicat en què ha posat en valor l'actuació del bomber de l'empresa Falck, que, segons apunten, va permetre salvar la vida d'una treballadora que es trobava en una zona de perill. El sindicat s'ha unit també a les mostres de condol a la família de la víctima. Els sindicalistes han assegurat que vetllaran per aclarir les circumstàncies del succés. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident laboral a la central nuclear d'Ascó d'aquest dimecres que va causar, com diem, aquesta víctima mortal i 3 ferits. Les diligències estan en una fase molt inicial i, segons fonts pròximes a la investigació, es començarà a prendre declaració a diferents testimonis per tal de resoldre què és el que va passar. Els treballadors de la central nuclear d'Ascó, a la comarca de la Ribera d'Ebre, han fet 5 minuts de silenci a l'interior de les instal·lacions en record del bomber que va morir ahir dimecres per inhalar CO2 i en suport a les altres 3 persones que van resultar ferides. L'Ajuntament d'Ascó s'ha sumat a les mostres de condol que ja han fet arribar els familiars de l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs, també els sindicats UGT i Comissions Obreres. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha expressat el condol a la família del bomber mort en la fuga de la central nuclear i ha agraït la rapidesa dels efectius en actuar. I també ha volgut reiterar que ha estat un accident laboral sense cap afectació radiològica.
Des de l'Ajuntament d'Ascó i del municipi d'Ascó, l'única cosa que ens queda és sumar-nos al dolor de la família, dels amics i els companys d'aquest treballador, que sumar-nos en aquests moments no tan complicats que estan passant. I només també agrair als serveis d'emergència, tant de la Generalitat com de la central nuclear, que la rapidesa que han actuat, tot i que malgrat no s'ha pogut fer res per salvar la vida d'aquest treballador. És un accident laboral i no té cap afectació radiològica.
Serveis informatius d'Antena Caro.
A les 12 d'aquest migdia, a la seu de la Generalitat de les Terres de l'Ebre, el delegat del govern, Albert Salvador, juntament amb la coordinadora territorial del Departament d'Igualtat i Feminismes, Marc Lleixa, ha presidit l'acte institucional de commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones a les Terres de l'Ebre. A més dels parlaments institucionals, l'acte ha comptat amb la lectura del manifest institucional per part de Maria Teresa Lletí Drago, directora del Servei d'Intervenció Especialitzada de les Terres de l'Ebre. I seguidament s'ha impartit la conferència a càrrec d'Immaculada Castells Escurriola i diputada segona de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa i referent a la Comissió Tècnica del Circuit de les Terres de l'Ebre per l'abordatge de la violència masclista. L'acte ha finalitzat amb l'actuació de la companyia Les Lorquianes. A Roquetes, també aquest dijous i a les 7 de la tarda, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, a la Biblioteca Mercè Lleixa es fa l'espectacle narratiu Escates, Pedres i Bocins, a càrrec de la narradora Patrícia McGill. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, a la comarca del Baix Ebre, és un servei d'informació i atenció a les dones de la comarca que està format per un equip de professionals que ofereixen informació, atenció, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones. Des del SIAT Baix Ebre s'ofereix informació, atenció, orientació i assessorament en els àmbits com jurídic, assessorant en situacions de crisi de parella, processos d'incapacitació, custòdia dels fills i orientació en temes de caire legal. També s'ofereix acompanyament psicològic en situacions de malestar emocional i es fomenta millorar les competències comunicatives, les habilitats socials i l'autorreconeixement. En l'àmbit social, es dona informació, orientació i assessorament sobre recursos i serveis, també detecció i prevenció de situacions de risc i exclusió social, així com atenció i suport en situacions de violència masclista. A més, des del SIAT també se'n realitza treball comunitari donant suport a les associacions de dones, formació, prevenció i detecció de possibles situacions de violència masclista i coordinació amb la xarxa pública i privada del territori. El SIAT Baix Ebre va atendre el passat any un total de 200 dones que van requerir 816 atencions. Durant aquest primer semestre de l'any, el SIAT del Baix Ebre ha atès a 133 dones i ha realitzat un total de 551 atencions. D'altra banda, el SIAT del Consell Comarcal del Montsià va atendre l'any passat un total de 87 dones amb un total de 152 atencions. I aquest any, entre els mesos de gener i juny, el SIAT del Consell Comarcal del Montsià ha atès 98 dones i ha realitzat 213 atencions. D'altra banda, el punt de l'Institut Català de les Dones Obert de les Terres de l'Ebre va atendre l'any passat 64 dones i va fer 177 atencions. Entre gener i juny, 32 dones han demanat ser ateses per aquest servei amb un total de 95 atencions. Coincidint amb la celebració aquest dijous del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, els Mossos d'Esquadra han donat a conèixer que els menors d'edat denunciats o detinguts per violència masclista pugen un 64% respecte al passat any 2020 i un 4% respecte a l'any 2019. Pel que fa a aquest any 2021, els Mossos d'Esquadra han detingut ja o denunciat a 108 menors d'edat per violència masclista, el que representa 66 actuacions més que l'any 2020 i 104 més respecte a l'any 2019. En general, les denúncies per violència de gènere augmenten amb un total de 11.407, un 7,9% més que fa un any i un 2,7% més que fa dos anys. La CAP de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment de la Víctima dels Mossos d'Esquadra, la caporala Andrea García, ha explicat que l'augment de denúncies per violència de gènere era previsible perquè en la pandèmia van quedar invisibilitzades moltes situacions.
Aquest augment en relació amb l'any 2020 era previsible perquè l'any 2020, com saben, va ser un any marcat per la pandèmia i per moltes dificultats que les dones tenien per tal de poder interposar denúncies. Va ser una situació on van quedar invisibilitzades moltes situacions de violència i per això pensem doncs, que la tendència a l'alça doncs, volia significar una recuperació de la normalitat i, per tant, de la confiança de nou en poder demanar ajuda a la policia.
Els Mossos d'Esquadra han atès 527 noies menors d'edat per haver patit violència masclista, un 19,5% més respecte al 2020 i un 24,3% menys respecte a l'any 2019. El nombre de menors detinguts o denunciats ha augmentat respecte als dos anys anteriors, en 108 el 2021, entre 14 i 17 anys. Els de 16 anys és l'edat amb més incidència delictiva, mentre que els dos anys anteriors havien estat els de 17 anys. La cap de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment de la Víctima dels Mossos d'Esquadra, la caporal Andrea García, ha destacat que aquestes dades mostren que s'ha d'intensificar les estratègies de prevenció de la violència masclista entre els joves.
Són dades que reflexen doncs, que hi ha d'haver una estratègia que, més intensificada en relació amb els joves, amb els menors que pateixen violències masclistes en l'àmbit de la parella i exparella, perquè també les pateixen i en diferents formes, com pot ser aquesta que hem detectat en la que hi ha hagut un increment, com són les agressions o els abusos sexuals amb aquestes edats tan primerenques on tenen també aquestes relacions que són tan primerenques.
Els Mossos d'Esquadra ofereixen protecció policial a dones víctimes de violència de gènere amb independència que tinguin una ordre judicial d'allunament o una altra mesura de seguretat. Des del gener fins al mes d'octubre d'aquest any, la protecció policial ha augmentat un 37,8% respecte al 2020 i un 35% respecte a l'any 2019. A data del 31 d'octubre, els Mossos protegeixen 135 dones en situació de risc, ja sigui mitjà, alt i molt alt. La caporala Andrea García ha destacat que les dones estan acceptant cada dia més l'oferiment de protecció.
Hi ha més denúncies. En aquestes denúncies s'ha detectat més nivells de risc, molt alt i mitjà, i les dones han acceptat també més l'oferiment de rebre protecció policial, perquè elles poden acceptar-la o bé rebutjar-la. La nostra recomanació sempre és que l'acceptin. Sabem que a vegades una protecció policial pot entorpir el que és el seu dia a dia i que durant un temps doncs, tenir una presència policial no és agradable. Però si valorem que hi ha un risc, creiem que és beneficiós, sobretot per ella i extensivament als familiars que pugui conviure amb ella, siguin fills o filles o altres, i creiem doncs, que és beneficiós que durant un temps doncs, pugui tenir aquesta seguretat almenys fins que es rebaixi la tensió no, amb l'agressor.
Finalment, la cap de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment de la Víctima dels Mossos d'Esquadra, la caporal Andrea García, ha explicat que aquest 25N els Mossos han volgut posar el focus en les ciberdelinqüències. L'Associació Cultural de Dones per a la Recerca i l'Acció, en col·laboració amb el cos policial, ha elaborat una guia amb eines per prevenir la violència masclista digital, identificar-la i saber com actuar i denunciar-la.
De fet, aquest any nosaltres hem volgut donar visibilitat a les ciberviolències i per això també doncs, hem posat en funcionament una estratègia de prevenció que consisteix en facilitar una guia de violències masclistes digitals a totes aquelles dones que pateixen o que podrien patir situacions de violència per tal de que la identifiquin. I una vegada la identifiquin, si es conforme als indicadors doncs, que nosaltres presentem amb aquesta guia, doncs puguin tenir eines per autoprotegir-se, eines d'estratègies d'autodefensa i també eines per realitzar una denúncia.
Els Mossos d'Esquadra han atès un total de 10.932 dones víctimes de violència de gènere, un 7,2% més que l'any 2020 i un 8,8% més respecte a l'any 2019. La franja amb més denúncies és la dels 31 als 40 anys. L'1,9% de les víctimes tenen més de 65 anys. Pel que fa als agressors, s'han denunciat o detingut un total de 9.906. Prop de la meitat, un 48,4%, han estat detinguts i la resta han quedat investigats.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa una campanya de sensibilització i prevenció contra la violència de gènere amb el lema «Per un Baix Ebre lliure de violència, respecte», amb una il·lustració de Menxo Pérez. Concretament, s'han editat 800 llibretes que es distribuiran entre l'alumnat dels centres educatius de la comarca i es farà també difusió de la campanya a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació. Aquesta campanya està finançada a través del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat i té com a objectiu contribuir a la prevenció de la violència contra la dona, fomentar el respecte entre totes les persones i conscienciar de la importància del suport social per tal d'erradicar les violències masclistes. La L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, segueix buscant el suport dels grups municipals als nous pressupostos per l'any 2022, uns comptes que doblaran les partides socials, augmentaran un 20% l'aportació als pobles, es reduirà l'endeutament i es promourà l'activitat cultural, coincidint amb l'any Felip Pedrell. També es vol reactivar l'economia repetint la iniciativa dels Bons Tortosa. Meritxell Roger ha reivindicat que la ciutat necessita uns comptes nous, ja que els té prorrogats des de l'any 2019, per actualitzar capítols com el de personal. L'alcaldessa de Tortosa ha iniciat una segona ronda de contactes amb tots els grups municipals de l'Ajuntament de Tortosa després d'una primera ronda on no ha trobat bona predisposició per part de l'oposició a donar suport als nous pressupostos del 2022. L'equip de govern té en marxa o adjudicades les inversions previstes per aquest mandat i no es vol endeutar més, tot el contrari. S'amortitzaran més de 100 milions d'euros del deute d'enguany i es proposa amortitzar 3,75 milions d'euros més l'any que ve. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, explicava d'aquesta manera els eixos d'uns nous pressupostos tècnics alhora que reclama que se'ls doni suport perquè, ha dit, actualitzen les capacitats del consistori per fer front a les necessitats de la ciutat.
Increment de la despesa social, reducció de l'endeutament, aposta per la via pública, promoció econòmica amb els Bons Tortosa i la promoció de la ciutat també amb l'increment de l'àmbit de la cultura i la descentralització a partir d'aquesta aportació als pobles del municipi. Amb això, jo no entendria, i crec que ningú pot entendre, que es pugui no comptar amb un vot afirmatiu al pressupost. No hi ha cap excusa, no hi ha endeutament, per tant no es pot dir que ens endeutem, no hi ha obres, per tant no es pot dir que no es comparteixen les actuacions que hi ha, i a la vegada tampoc es pot dir que no es comparteix el model de ciutat, perquè aquí l'únic que no pots compartir són els Bons Tortosa o la promoció de la ciutat. La resta, el que estem parlant és poder tindre aquells ingressos, aquelles despeses que necessita la nostra ciutat per tal de tirar endavant, sobretot especialment en un any que esperem que ja sigui post-pandèmia i que per ens permeti que pugui continuar amb la reactivació econòmica i sobretot ajudant els que més ens necessiten en l'àmbit social.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, vol continuar parlant amb els portaveus de tots els grups municipals per seguir treballant amb l'objectiu, ha dit, d'aprovar els comptes abans que acabi l'any.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La forta tempesta d'aquest passat dimarts, amb molta acumulació d'aigua i que va anar acompanyada de calamarsa i també de fortes ratxes de vent, ha malmès nombrosos conreus d'olivera i ha inundat camps d'arròs a la comarca del Baix Ebre i al Montsià. El temporal ha trencat branques d'oliveres i també de garrofers i es va endur les olives que estaven a terra per plegar. El Sindicat Agrari Unió de Pagesos també ha alertat que la inundació als camps d'arròs provoca un aiguabarreig que pot facilitar la dispersió de la plaga del caragol maçana. La valoració dels danys als camps d'arròs i les seves infraestructures encara no s'ha pogut fer de forma acurada. En quant als cítrics, si no plou molt més i els camps s'aixuguen aviat, no es preveuen problemes. Tot i això, hi ha camps i finques que estan inundades. Unió de Pagesos demana amb urgència que els ajuntaments reparin camins i infraestructures i que el Departament d'Acció Climàtica faci una valoració ràpida i acurada dels danys per poder indemnitzar de manera justa la pagesia i així aplicar mesures com l'adequació de la fiscalitat de l'IRPF a les pèrdues que es comptabilitzin.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem de nou aquesta jornada. Tornem a parlar d'un temps amb certa inestabilitat. Comencem el dia amb molts núvols i amb la possibilitat de que s'escapin alguns ruixats. En qualsevol cas, els ruixats han d'anar a menys a mesura que avança el matí, com també ho faran els núvols, i és que a poc el vent de mestral ha d'anar guanyant presència i de cara a la tarda ja parlarem de força més clarianes. Pel que fa a la temperatura, avui hem començat amb un ambient més fred. Destaquem aquests 5 graus a Tivissa. Si ens anem a Benissanet en tenim 7, o bé a Amposta tenim 9 graus. Sí que cap a l'interior, cap a la Terra Alta, la temperatura és lleugerament més alta que la d'ahir. Aquesta mateixa hora, a hores d'ara, per exemple, a Horta de Sant Joan tenim 5 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.